Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El govern ha fet la primera passa per a la negociació dels pressupostos de l'any que ve amb l'aprovació del sostre de despesa que arriba als 6.900 milions, que són 361 més que enguany. Un dels punts importants, o dels que més interessa la ciutadania, és que no es contempla cap pujada d'impostos. La intenció de l'executiu és reunir-se a partir de la setmana que ve amb tots els grups parlamentaris, però ja ha advertit que no entraran en negociacions de contraprestacions. No és el moment. Ara explica només toca aconseguir que el sostre de despesa es tramiti. D'altra banda, el govern es marca l'objectiu de reforçar igualment els serveis públics, una tasca especialment important a la nostra comunitat tenint en compte que, segons la xarxa per la inclusió social, encara un de cada quatre menors es troba en risc de pobresa i el 38% dels pensionistes cobren per davall del llindar de la pobresa. Començam. Front comú del govern i les associacions d'autònoms en contra de la pujada de quotes previstes per l'executiu estatal a partir de 2026. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Una de les qüestions més controvertides de la proposta és el major increment en les quotes dels trams més baixos.
L'Audiència Provincial de Palma confirma la condemna del mestre Miquel Roldán per un delicte d'assetjament contra un exalumne.
Tot i així, no l'inhabilita per a la docència perquè els fets varen passar fora del centre i quan ja no tenia relació de professor-alumne.
Queda en llibertat el fill de la dona de 80 anys trobada sense vida al seu habitatge un mes després de la seva mort.
L'home va ser detengut el passat 6 d'octubre després que la Policia Nacional trobés indicis de violència en el cos de la víctima. La jutgessa espera ara els resultats de l'autòpsia.
I avui continua la 20a edició de la Fira del Llibre en català Ciutadella amb més d'una desena d'activitats.
També segueix, en aquest cas, a Vilafranca de Bonany, la Fira del Teatre Infantil i Juvenil.
En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca torna a la competició. El Sánchez Pizjuán davant un dels equips més en forma de la Lliga, el Sevilla de Matías Almeida. I ho farà amb la recuperació d'Omar Mascarell i Jan Virgili i les absències d'Antonio Sánchez per sanció, d'Àlia Rodríguez per decisió tècnica, així com de Taku Massano, Mar Escúmbula i Toni Nato, tots tres per lesió.
Anem amb la previsió del temps. Tomat Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui encetam el cap de setmana i ho farem amb un ambient variable. Avui matí veurem moltes estones de sol, però no són de fiar del tot. Encara tenim aire fred a les capes altes de l'atmosfera i esperam avui migdia veure el creixement d'algun sigut d'evolució. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís groc a punts del Pla de Mallorca per aquests ruixats localitzats, però que puntualment podrien ser de caràcter moderat. No es descarta també que es pugui formar cap a l'interior d'Eivissa i a Menorca. Durant la segona meitat del cap vespre tornarem a veure moltes oleades de sol. Quant a les temperatures, avui les màximes esperen que oscil·lin entre els 23 i els 26 graus, valors bastant semblants al d'ahir, encara amb aquest vent de component est. I demà començam a deixar de banda aquest aire fred a les capes altes de l'atmosfera, es desplaça cap a l'est de la Mediterrània i entraran dins dinàmica atlàntica. Això es traduirà en començament de la jornada amb molt de sol i amb l'arribada de núvols prims pel ponent de l'arxipèlag associat a fronts desgastats que arribarien a la Mediterrània. Tot així, encara no es descarta veure créixer qualque núvol d'evolució.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López, al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El govern encamina la negociació per als pressupostos de l'any que ve amb l'aprovació del sostre de despesa no financera. Puja a 6.900 milions d'euros. Es tracta d'un nou rècord històric amb un increment de 361 milions respecte al 2025, és a dir, un 5,5% més. Marta Puyalto.
Amb aquesta xifra, l'executiu preveu mantenir per tercer any consecutiu un escenari de dèficit zero. Destaquen els augments en la recaptació d'imposts com l'IRPF amb 2.600 milions i l'impost sobre transmissions patrimonials amb 930. En canvi, l'IVA preveu una caiguda del 5,7% respecte a enguany. D'altra banda, el govern preveu un creixement econòmic del 2,7% pel 2026, dues dècimes manco que el 2025. El vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa, Costa ha defensat que l'augment de la despesa pública és possible, tot i baixar els impostos.
I això és un miracle?
No, 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 això no és un miracle. Això és activitat econòmica. La feina dels empresaris i els treballadors de les Illes Balears ha permès augmentar les bases de gravamen i, per tant, la recaptació tributària. Per tant, baixant els impostos, fins i tot baixant els impostos, podrem gastar pràcticament 1.000 milions d'euros més que el 2023.
Antoni Costa vol reunir-se la setmana que ve amb els portaveus de tots els grups parlamentaris. Es demanarà que permetin la tramitació d'aquest sostre de despesa i no entrar ara en la negociació de contraprestacions.
La voluntat del govern de les Illes Balears és que aquest sostre de despesa, evidentment, siga aprovat en el Parlament de les Illes Balears. Serà responsabilitat d'aquells diputats o grups parlamentaris que s'hi oposin, explica als ciutadans de les Illes Balears que no volen reforçar els serveis públics fonamentals d'aquesta comunitat autònoma.
El vicepresident els demana, diu, no mesclar ous amb caragols i que no bloquegin l'inici de la tramitació dels pressupostos.
Un dels objectius del govern és reforçar els serveis públics, tasca especialment rellevant, tenint en compte que un de cada quatre menors es troba en risc de pobresa a les Balears, segons la Xarxa per la Inclusió Social. Pel que fa als pensionistes, el 38% cobren per davall del llindar de la pobresa.
La població en risc de pobresa es va reduir l'any passat 10 punts respecte a l'any 2015. Malgrat tot, les Illes continuen sent una de les comunitats amb una major desigualtat social de l'Estat. Un dels motius d'aquesta desigualtat és la dificultat d'accés a l'habitatge digne. Escoltam el director de la Xarxa per la Inclusió Social a les Balears, Xavier Torrent.
Duim anys en plena ocupació tècnica a les Illes, però en canvi augmenten les llars reduïdes a habitacions i augmenten les llars convertides en autocaravanes. I això no ho podem admetre.
I el problema de l'habitatge es continua manifestant en forma de desnonament. Al darrer, la barriada de Palmesana de Son Goleu, on ahir es va treure una família, tot i la pressió social per evitar-ho. Els afectats, una dona i tres infants.
Aquest era el segon intent de desnonament després que el passat mes de desembre els activistes per l'habitatge aturassin el primer. En els mesos següents, a més, el procediment s'havia paralitzat dues vegades per motius jurídics. Sou que la dona afectada s'expressava així als micròfons.
Nacía en España. ¿Me entiendes? Y hay muchos derechos que dicen, no, es que viene gente de afuera y nos quitan nuestros derechos. Mentira, mentira, porque al día de hoy a mí no manda ninguna alternativa. Y llevo el velo, pero no tengo alternativa. No tengo alternativa. No sé, aquí inmigrantes dan alternativa, pero a mí te aseguro que no. Y llevo un velo. Es como dicen sus mujeres, poner un velo y a lo mejor dan ayuda. Mentira.
Sou que anava a ocupar el pis, que era propietat d'un fons voltor, però fa de més un any que el va comprar un veïnat de l'edifici, que l'ha volgut desallotjar des del primer moment. L'Ajuntament assegura que ha fet un seguiment continuat del cas des de fa temps, prestant-li atenció i oferint-li la cartera de serveis socials com processos de reinserció laboral. En concret, se li ha oferit acollida al centre municipal, un acolliment que, segons confirma el consistori palmassà, ha rebutjat.
Tenir una feina estable ja no és una garantia per poder afrontar els costos de viure a les Illes. La plataforma Insularitat Digna s'ha tornat a concentrar davant la comandància de la Guàrdia Civil de les Balears per demanar una revisió del plus d'insularitat.
Tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil insisteixen en la dificultat de tenir una plantilla estable i suficient per atendre els ciutadans de les Illes. Remarquen que l'elevat preu de l'habitatge i de la cistella de la compra a l'arxipèlag no permet que els empleats públics vegin les Balears com un destí atractiu. Per això demanen una revisió del plus d'insularitat que asseguren que és insuficient. José Barajas és el subdelegat de l'Associació Espanyola de Guàrdia Civil de les Illes i portaveu d'Insularitat Digna.
No, nosotros no nos comparamos con ninguna otra, no nos comparamos con ninguna provincia, ya que sabemos que las Islas Baleares es una de las provincias más caras de España. Nosotros lo que exigimos es un estudio real de el problema que hay de habitaje en las Islas Baleares, el problema que hay con la vida, con la cesta, la compra de gasolina. Pedimos un estudio real, no pedimos una cantidad.
La pròxima concentració serà divendres que ve davant la Prefectura General de Policia Nacional de les Illes. La plataforma d'Insularitat Digna convocarà una vaga general el proper 27 de novembre si el govern central no satisfà les seves demandes.
Per la seva part, els treballadors de la Fundació per a la Dependència també es manifesten. Duen 3 dies de vaga indefinida amb un seguiment de prop del 90%.
La seva principal reivindicació continua sent l'equiparació salarial amb la resta dels treballadors treballadors públics del seu sector i exposen que la mitjana de diferència de sou és de 500 euros. Marina Martínez és la presidenta del comitè Intertrefes Fundació d'Atenció a la Dependència.
I el que demanem és un sou just que se reconegui la nostra tasca i se posi en valor tot el que feim. El sistema s'està aguantant quasi únicament de la implicació dels professionals i econòmicament ens estan ofegant. Hi ha una rotació massa important dels treballadors perquè se'n van cap a altres serveis i ens deixen a tots descoberts.
Una vaga que afecta de vers 850 persones entre empleats de les residències de Son Llebre, Son Tugores i Son Güells a Mallorca i de Can Raspall, Can Blai i Sa Serra d'Eivissa, i a la que s'han afegit altres afectats. És el cas d'Antonio Huertas, familiar d'una usuària de Son Tugores, i Borja Villalba, usuari de Son Güells.
Continuamente están cambiando de monitores y no se llegan a adaptar. Y ella, por ejemplo, los lunes cuando la llevamos por la mañana ya pregunta quién va a tener de monitor, quién, porque no, es que de hecho no quiere ni ir.
Me apoya lo que entonces los ve sufrir y nosotros también estamos mal, la verdad.
La vaga també concerneix el Centre Ocupacional Sarriera i tots els equips de valoració, tutela, equips tècnics del programa individual d'atenció i també informàtics.
Un altre sector que demana millores laborals i posar fi a la precarietat és el dels socorristes de les Balears. També es mostren en contra d'un model que data del 2005 i que estableix una torre de vigilància cada 800 metres i que té com a element principal la figura del socorrista reactiu.
Les concentracions es faran tots els dimecres a les 6:30 a la plaça de Espanya i els divendres a les 8 del matí al Consolat, fins que el director general d'Emergències, Pablo Garrido, o també la presidenta del govern, Marga Proens, compareguin per donar explicacions sobre un model que diuen no s'ajusta a les necessitats de seguretat a les platges.
Pel que fa als autònoms, tant les associacions que els representen com el govern balear continuen manifestant el seu rebuig a la proposta de l'executiu central d'actualitzar les quotes a partir de 2026. Reclamen drets com el subsidi per a majors de 52 anys i permís de lactància, entre d'altres. Escoltant Jeroni Balcaneres, president de la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors, i també a Magdalena Comas, presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms, qui destaca que el 99% del teixit empresarial espanyol són pimes.
Volem els mateixos drets que pugui tenir qualsevol altre tipus de treballador. I veiem que tot això ha quedat absolutament oblidat i de fora. Ara mateix pareix que l'únic que se pretén és recaudar més. Amb aquest nou sistema se castiga molt més a les rentes més baixes i se li dona molta més facilitat a les rentes més altes.
Consideramos como propuesta que se mantengan esas cuotas del 2025 si se tiene que considerar pactar con esos incrementos en función de la inflación, del incremento de la inflación, es decir, que tenga un poquito de coherencia y por supuesto que se tenga en cuenta también el sector, el territorio.
El conseller d'Empresa i Autònoms, Alejandro Sáenz de San Pedro, explica que la pujada de les quotes complica molt que els autònoms puguin fer front al seu negoci. Una de les qüestions més controvertides de la proposta és el major increment en les quotes dels trams més baixos.
Decimos no. Eso es intolerable. Para que se hagan ustedes una idea, un autónomo que tenga unos ingresos netos mensuales de 1.600 euros, en tres años va a pagar 1.000 euros más al año de cuota d'autónomo.
Segons la reforma del Ministeri de Seguretat Social, en el cas dels treballadors en rendiments inferiors a 670 euros mensuals, la quota passarà en 2026 a 217 euros, mentre que els qui superin els 6.000 euros al mes abonaran 796 euros. El govern central proposa més increments addicionals en 2027 i 28, amb quotes que oscil·larien entre els 234 i els 1.002 euros en el primer any i entre 252 i 1.200 euros en el segon.
Reivindicacions a part, els qui ara fan balanç són els hotelers, els de Menorca donen per tancada la temporada turística. Ahir es va celebrar un acte a Ciutadella on es va fer balanç de com ha esdevingut aquest estiu per al sector i quins són els objectius en vista al futur. Ramiro López.
L'Associació Hotelera de Menorca explica que prop de la meitat dels seus hotels ja han tancat les portes i que quasi tots ho faran abans del 26 d'octubre. Per tant, incideixen en el fet de que, de moment, no s'aconsegueix allargar la temporada fins al novembre. Escoltem a Sebastià Triay, president de SOME.
La veritat és que hem quedat una mica decepcionats perquè nosaltres pensàvem que la temporada s'allargaria.
Per aconseguir millorar la desestacionalització i, conseqüentment, obtenir una millor connectivitat, s'ha anunciat que es posaran esforços per crear més esdeveniments culturals i esportius a Menorca. Escoltem a Jaume Bausà, conseller de Turisme.
Sabem que Mallorca pràcticament està desestacionalitzat a una temporada de 10 mesos, però sí que és necessari esforçar molt més un poquet a les altres illes.
En l'acte d'avui també s'ha recuperat el Premi al Mèrit Turístic de SOME, que s'ha otorgat a Gabriel Pons, fundador de l'empresa Viatges Magón. Un homenatge a la seva trajectòria en què va introduir a l'illa molts turoperadors.
Vaig ser el primer receptiu de Jet to Holidays aquí a Menorca i record que el primer any que ningú creia en ells, record perfectament que van enviar uns 50 clients a Menorca i l'any 2019, quan vaig deixar l'empresa, estaven en 150.000.
Aquesta trobada d'hotelers i l'entrega del premi han tingut lloc a Ciutadella en un dinar organitzat per tancar la temporada.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 16 minuts en clau de successos i tribunals. La jutgessa ha deixat en llibertat el fill de la dona de 80 anys trobada sense vida al seu habitatge un mes després de la seva mort. L'home va ser detingut el passat 6 d'octubre després que la Policia Nacional trobés indicis de violència en el cos de la víctima.
La jutgessa ha ordenat la posada en llibertat provisional a l'espera que finalitzi la investigació i es conegui el resultat de l'autòpsia que detallarà la causa exacta de la mort. La troballa del cos sense vida de la dona va tenir lloc després que una veïna avisàs que feia un mes que no en sabien res. Els agents varen dur a terme una inspecció de l'habitatge i varen observar un comportament inusual del fill de la dona morta.
La dona que ahir va ser apunyalada al coll per la seva parella al Port del Cudi ha hagut de ser intervinguda quirúrgicament a l'Hospital d'Inca i es troba ara a Son Espases en estat greu, tot i que, segons les darreres informacions, la seva vida no corre perill. L'agressor, qui va avisar la policia, va reconèixer els fets i es va entregar.
La versió de l'agressor afirma que tots dos havien consumit alcohol i durant una discussió ell hauria agredit la dona. L'home està detingut a la comandància de la Guàrdia Civil de Pollença, que s'ha fet càrrec de la investigació. L'agressió va tenir lloc a l'habitatge de la parella al carrer Acàcies d'Alcúdia, on residien des de feia uns anys.
I l'Audiència Provincial de Palma confirma la condemna del mestre Miquel Roldán per un delicte d'assetjament contra un exalumne, però no l'inhabilita per a la docència. La sentència apunta que els fets van passar fora del centre escolar i interpreta que no ha afectat el sistema educatiu. Carme Moreno.
Els jutges també han admès la petició del Roldán i han decidit retirar la comunitat autònoma del procediment. La sentència puntualitza que el cas hauria pogut generar dubtes si l'acusat hagués comès els fets de l'assetjament al centre educatiu on treballava, alterant el normal desenvolupament de les classes. Però aquest, diuen els jutges, no és el cas. Els fets apunten o corregueren any després que Roldán i l'alumne es coneguessin i fou fora de l'institut on treballava. Tampoc no es pot apreciar, diu la sentència, que existeixi un dany en la reputació del professor condemnat. La sentència obvia els 12 dies de vaga que les famílies de l'escola de Son Sardina de Palma varen fer per evitar que els seus fills i filles anassin a l'escola mentre del Roldán i feia de mestre. Arran d'aquesta pressió, Educació, juntament amb els sindicats, varen decidir que el Roldán haurà de passar per un examen mèdic per seguir exercint com a docent. Des d'aquell dia, el mestre està de baixa mèdica.
Més coses. El col·legi i l'església de Montición, a Palma, passen a mans del grup Quirón, propietat de l'asturià Víctor Madera, que gaudirà d'aquests béns durant 70 anys. Després de mesos de polèmica i la mobilització dels alumnes i d'altres entitats perquè no es comercialitzats l'antiga escola, els jesuïtes n'han fet oficial la sessió.
Una sessió que ja es va fer efectiva el passat dia 1 de setembre, coincidint amb l'inici de curs i l'estrena del nou pavelló del col·legi de Son Moix, que va ser aixecat per donar cabuda als 500 alumnes que provenen de l'antic col·legi de Palma i que ha hagut de tancar les portes. L'empresari invertirà 30 milions d'euros en la restauració de dos edificis que formen part del conjunt però la Companyia de Jesús també participarà en el desenvolupament del projecte i també en el finançament de les obres.
L'ordre religiós ha assegurat que aquest procés ha requerit una inversió important i un esforç d'execució per part seva. Segons els jesuïtes, l'objectiu de Víctor Madera és destinar l'espai a una residència medicalitzada per a persones majors.
Quant als béns vinculats al centre i a l'església, la Companyia ha separat aquells d'ús educatiu traslladats al nou centre i els de llegat històrico-artístic que han estat catalogats i arxivats.
El sindicat Estei exigeix a la Conselleria d'Educació que posi en marxa el pla de xoc del català a les aules, una mesura inclosa dins l'acord de millora signat entre el govern i els sindicats la passada legislatura.
Segons el sindicat, els darrers resultats de les proves de diagnòstic realitzades per l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu demostren la necessitat de tirar endavant mesures en defensa del català, ja que els alumnes que acaben l'ESO tenen manco coneixements de català que de castellà. És el secretari de Normalització Lingüística de l'Estei, Carles Cabrera.
És una d'aquestes coses que nosaltres deim. Sembla que es conseller amb unes qüestions faci molta via aplicar mesures que és vera que havíem aprovat amb un govern anterior, en so final, i amb altres no hagi fet res o no hagi fet pràcticament res.
Davant d'aquests resultats, el sindicat reclama que s'obri un procés de negociació de manera immediata per posar en marxa aquest pla de xoc.
I encara en clau educativa, el govern invertirà més de 2 milions d'euros en ajudes per tots aquells mallorquins que volen estudiar una carrera que aquí no es fa.
Aquestes ajudes són per a aquells alumnes que no poden estudiar la carrera que volen a la Universitat de les Illes Balears, ni tampoc als centres vinculats i que per aquest motiu han de sortir a estudiar fora. De moment, aquestes ajudes només estaran disponibles pels estudiants de Mallorca. El govern està treballant perquè també els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera puguin ampliar les ajudes similars que ja ofereixen als seus estudiants.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento de Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx. Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 22 minuts, el GOP denuncia davant l'UNESCO que el patrimoni mundial de la Serra de Tramuntana està en perill. Diuen que la llei de simplificació administrativa està permetent la legalització de construccions il·legals en sòl rústic protegit.
Els ecologistes han formalitzat la denúncia a l'ICOMOS, que és el Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics. El GOP li demana que insti tant el govern com el Consell de Mallorca a revertir la legalitat vigent i a restablir un marc de protecció per la Serra de Tramuntana. És la portaveu de l'entitat, Margalida Ramis.
Si tot això se du a terme, és probable que s'acabi afectant els condicionants que mantinguin la declaració. I això sí que podria implicar. No serà la primera vegada que l'UNESCO retira la declaració per incompliment o per perversió de lo que s'entén com a patrimoni i que aquí hi ha motius més que suficients ara mateix.
La denúncia del GOP també inclou el que consideren altres impactes greus, com el fet que la serra pateix un procés de turistificació i d'expulsió dels residents per la conversió massiva d'habitatges en segones residències. La denúncia no l'ha feta només el GOP, sinó també l'Associació de Defensa dels Paisatges d'Estellencs, entitat veïnal que denuncia el Pla General de 2021, ja que consideren que té finalitats especulatives o turístiques.
Tot això quan el govern ha anunciat la compra de la finca de Sabastida dins el terme de l'Aró. La compra es farà per un import d'1,5 milions d'euros procedents de l'impost del turisme sostenible.
Es tracta d'una finca de gran valor ambiental que inclou el Puig de Sabastida, la Font de Sabastida i l'antiga planta embotelladora. Precisament també s'adquireix el dret d'aigua i així el seu cabal serà d'utilitat per al poble. Ara bé, la compra no inclou les cases cases de Sabastí d'Antoni Costa és el vicepresident i portaveu del govern.
Aquesta compra s'emmarca dins el compromís del govern de les Illes Balears amb la protecció i la conservació del patrimoni natural d'aquestes illes. L'executiu autonòmic balear, en aquest cas, ha adquirit anteriorment les finques de Son Jaumell, a Capdepera, i Cala Torta, Cala Mitjana i Cala Estreta, a Artà.
I a Menorca, la societat civil s'organitza per aturar la construcció d'una marina seca a Cala Embusquets, al port de Ciutadella. Diverses entitats han constituït una plataforma ciutadana per intentar frenar aquest projecte de ports.
En el seu manifest inicial consideren una equivocació continuar apostant per augmentar el nombre de barques en un port ja saturat també. Adverteixen que tindrà un gran impacte paisatgístic instal·lar una marina seca de 120 embarcacions en un entorn residencial. El projecte suposa una inversió de 5 milions d'euros i per executar-lo és necessari que l'Ajuntament de Ciutadella cedeixi terrenys, ja que abasta més que el domini públic. De moment, 6 entitats conformen la plataforma, entre elles el GOP. Miquel Camps és el seu coordinador territorial.
Aquesta aposta que molta gent demana, que ja vol evitar, que és seguir transformant espais que en aquests moments tenen encara un cert engany per apostar-ho tot més encara, no només cap al turisme, sinó cap a Sant Àlgica, que encara és més estacional que el turisme. No?
En clau estatal, el Partit Popular ha anunciat que durà el govern de Pedro Sánchez davant del Tribunal Constitucional si no presenta els pressupostos generals de l'Estat.
La majoria del PP al Senat aprovarà dimecres que ve una iniciativa per exigir a l'executiu que presenti els comptes de 2026. En cas contrari, plantejarà un conflicte d'atribucions davant el Tribunal de Garanties contra el govern. Alicia García és la portaveu dels populars a la Cambra Alta.
España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente. Necesitamos unos presupuestos urgentes. Sacaremos a Sánchez de su rebeldía constitucional y devolveremos a los españoles la política útil, centrada en sus problemas, no en los problemas del gobierno.
L'executiu augura poc recorregut aquesta iniciativa i critica l'actitud del PP. María Jesús Montero és la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda.
Nosotros vamos a presentar los presupuestos generales del Estado. Lo vamos a hacer con partidas históricas. ¿El Partido Popular está dispuesto a hablar de los presupuestos? ¿O tenemos ya el no por respuesta, que por supuesto lo tenemos, como en cualquier iniciativa, por importante que sea para todos los ciudadanos?
La jutgessa que manté la causa oberta pel possible homicidi d'Isaac Andic, el fundador de Mango, diu que no s'ha imputat ningú mentre la causa continua sota secret de sumari.
És el que ha fet públic el tribunal en un comunicat després que dijous es donés a conèixer que els Mossos havien requisat el mòbil de Jonathan Andic i que se l'estava investigant per la mort del seu pare. És l'única persona que era amb ell quan el 14 de desembre de 2024 es va precipitar per un penya-segat a la muntanya de Montserrat.
Israel continua violant l'alto el foc i l'exèrcit confirma que ha atacat un vehicle que ha definit com a sospitós i que en realitat era un minibús en el qual viatjaven 10 persones que es dirigien a inspeccionar l'estat de les seves cases al sud de la ciutat de Gaza.
Tot això quan l'ONU reclama a Israel l'obertura de més corredors per fer arribar l'ajuda humanitària a la població de Gaza. Israel només ha obert 2 punts fronterers al sud i al centre de la franja i l'ONU diu que són insuficients davant la magnitud de les necessitats dels palestins després de més de 2 anys de genocidi.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, torna a posar Espanya en el seu punt de mira i afirma que reprendrà el govern per no augmentar la despesa en defensa i l'acusa de no ser lleial a l'OTAN.
No, Spain has not come through. No, Spain has not been loyal to NATO.
Crec que cal reprendre Espanya. Em sembla molt malament que hagin fet això, però és cosa seva, de l'OTAN i d'Espanya. Són paraules de Trump durant la roda de premsa prèvia a la seva reunió amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots s'han dirigit als mitjans de comunicació abans de trobar-se tots sols. Trump i Zelensky esperen aconseguir un acord amb Putin.
Trump insisteix que el president Putin vol posar fi a la guerra com Zelensky, però aquest darrer ha assegurat a Washington que Rússia no està preparada per aturar la guerra i posa el focus en el mandatari nord-americà.
President Trump has a big chance.
Trump té una oportunitat per acabar la guerra, diu. Ara Biden no és el president, així que no té oportunitat d'acabar la guerra. El cap dels Estats Units, per part seva, diu que tots dos líders de Rússia i Ucraïna, Putin i Zelensky, s'odien i per això és tan complicat arribar a acords, però té clar que trobaran la solució sobre la taula, el lliurament a Kiev de missils de llarg abast, els anomenats Tomahawk, per fer front als atacs russos. No obstant això, Trump s'ha mostrat reticent a la demanda de Zelensky.
Thinking about Tomahawks. I think we're fairly...
Necessitam Tom Walls i altres armes que m'estat enviant, per això també volem que acabi aquesta guerra. Parlant d'armes molt potents, d'una quantitat enorme, diu, tant de bo puguin acabar amb la guerra.
A les 8:30 repassem ara els principals titulars. El govern encamina la negociació per als pressupostos de l'any que ve amb l'aprovació del sostre de despesa no financera.
Ascendeix a 6.900 milions d'euros, 361 més que enguany, i no es contempla cap pujada d'impostos. La setmana vinent el govern es reunirà amb tots els grups parlamentaris per garantir la tramitació del sostre de despesa.
Front Comú del govern i les associacions d'autònoms en contra de la pujada de quotes previstes per l'executiu estatal a partir de 2026.
Una de les qüestions més controvertides de la proposta és el major increment en les quotes dels trams més baixos.
L'Audiència Provincial de Palma confirma la condemna del mestre Miquel Roldán per un delicte d'assetjament contra un exalumne.
Tot això no l'inhabilita per a la docència, perquè els fets varen passar fora del centre i quan ja no tenien relació de professor-alumne.
Queda en llibertat el fill de la dona de 80 anys trobada sense vida al seu habitatge un mes després de la seva mort.
L'home va ser detingut el passat 6 d'octubre després que la Policia Nacional trobés indicis de violència en el cos de la víctima. La jutgessa espera ara els resultats de l'autòpsia.
I avui continua la 20a edició de la Fira del Llibre en Català, Ciutadella, amb més d'una desena d'activitats.
També segueix, en aquest cas, a Vilafranca de Bonany, la Fira del Teatre Infantil i Juvenil.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
És moment de repassar què destaquen avui les portades dels principals diaris en una jornada marcada per l'actualitat econòmica i social tant a les Illes Balears com a la resta de l'Estat. Començam amb el Diari de Mallorca, que obre amb la notícia que l'Audiència avala la condemna sense inhabilitació del docent Miquel Roldán.
La fotografia principal és per l'edifici de l'hotel Valparaíso, que busca inversors després de la seva fallida. També destaca que més de 60.000 balears viuen en situació de pobresa i que més de 6.000 alumnes de les Illes Balears estudien en aules prefabricades.
Última hora titula que el govern aprova el sostre de despesa per al 2026 sense suports clars. La portada la il·lustra amb la imatge d'un home detingut per presumptament haver matat la seva mare.
També destaca la celebració de l'Evolution Mallorca Film Festival i en l'àmbit judicial la confirmació de la condemna al docent Miquel Roldán per assetjament a un menor.
El diari Menorca obre amb el titular les aules assoleixen ja un 12,3% d'alumnes estrangers.
La imatge de portada mostra una embarcació de salvament marítim al port de Ciutadella i també s'hi destaquen temes locals com els problemes d'humitats i sorolls a la plaça de Ciutadella i el 30 aniversari d'una clínica d'audiologia a l'illa.
El periòdico d'Eivissa Formentera destaca en portada que només el 16% dels eivissencs estaria a favor d'una incineradora prop de casa seva.
En quant a la fotografia principal, dedicada a una gala solidària del Grupo Mambo i Keynes Music, que ha recaptat més de 21.000 euros per a l'associació APNF. També hi apareix la notícia sobre la clausura de la temporada d'estiu en les grans festes de comiat d'Eivissa.
I després de repassar les portades de la premsa balear, posem ara la mirada, com sempre, als principals diaris d'àmbit estatal que avui obren amb temes econòmics, però també polítics. El País, per exemple, obre amb la notícia de que Torres es blinda en el BBVA amb un pagament massiu de dividends. El diari explica que el president del banc defensa que el fracàs de l'OPA sobre el Sabadell no és motiu per dimitir i assegura que se sent fort dins el Consell.
La imatge principal del rotatiu és per al president del Banc Sabadell, Josep Oliu, abraçant el seu equip en un gest d'eufòria després de la victòria en la disputa amb el BBA.
La Vanguardia titula també en clau econòmica que el Sabadell reconeix el suport de la societat catalana davant del BBVA.
També hi destaca la imatge de portada amb els directius del banc i representants institucionals i dedica un altre espai a la reacció de Donald Trump davant la guerra d'Ucraïna.
L'ABC obre amb el titular de que el Consell d'Estat alerta del risc de designar fiscals ad hoc.
A la foto de portada hi apareixen Salvador Illa i Josep Oliu, president del Banc Sabadell, en una encaixada de mans a la Generalitat. El rotatiu també destaca que Brussel·les manté obert l'expedient per la ingerència del govern en l'OPA del BBVA.
I en clau digital, el diari Punters alerta en titulars com de que cada vegada els joves s'han d'endeutar per poder accedir a la universitat. Els crèdits estudiantils han augmentat en un 60% els darrers 5 anys. També ho han fet els beneficis de les universitats privades amb un augment de 1.500 milions d'euros.
La imatge del diari posa el focus a la política amb notícies d'Avalos, Sánchez i Ayuso.
Hem arribat així a les 8:35 als esports.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia a tots pels esports a IBETA Ràdio. El Real Mallorca, en un partit programat a les 2 del migdia, visita un dels equips amb millor dinàmica de la competició, el Sevilla Club de Futbol. Els de Llagoba Arrasate volen deixar la darrera plaça de la classificació. Actualment només sumen 5 punts, recordem el seu casiller. Pel partit d'avui, Arrasate recupera Jan Virgili i Omar Mascarell. Continuen de baixa Takuma Sano, Marascumbula per lesió. El valencià Tolgato, per cert, també es va afegir a darrera hora d'ahir a la llista d'impossibilitats per jugar avui. Per tant, també és absència el mateix que Antonio Sánchez per sanció i Dani Rodríguez per decisió tècnica. Del partit d'avui, el primer des de la segona aturada de Lliga per seleccions, el tècnic vermell, Jacob Arrasate, sap el que juga.
Jugar mañana, ganar, y daríamos, pues yo creo que un paso de gigante por ganar fuera de casa, por el rival que es, y porque daríamos un salto en la clasificación también. No sé, seguramente habrá habido victorias que he terminado muy satisfecho, pero ahora mismo, como estamos en esta situación, pues el más importante es el de mañana.
Del rival, el Sevilla, Matías Almeida, bones paraules i molt de respecte, però per això abans haurien de fer el següent per guanyar el partit.
Entonces tenemos que hacer las dos cosas, pues será tener más balón, jugar más en campo rival, en un momento dado si vemos que la cosa no va bien, pues parar un poco el partido con otras cosas también, pues bueno, eso que a veces te reclama el partido y lo tenemos que interpretar y no sé si es casualidad o no, pero es que eso ha pasado los últimos partidos fuera de casa.
Sergi.
I del conjunt andaluz va dir el següent, el tècnic vermell.
Están en un gran momento, vienen de ganar y con solvencia al FC Barcelona y creo que están en su mejor momento. Entonces, sabemos lo que tenemos enfrente, pero nosotros lo que tenemos que hacer es poner el listón muy alto. Si ponemos el listón alto del Real Club Deportivo Mallorca, al Sevilla también le va a costar. Si bajamos ese listón, pues al final pasará lo que está pasando fuera de casa.
Pel que fa al Sevilla, seu tècnic, Matías Almeida, va dir ahir el següent en referència al partit d'avui.
No veo una diferencia grande entre Mallorca y nosotros. Estamos iguales. Estamos muy parecidos. Entonces, nosotros es verdad que hemos conseguido algunos puntos más que ellos, pero el que piense que estamos arriba o que estamos abajo está equivocado. Va a ser un partido difícil como son todos.
De la novena jornada primera, ahir es va jugar la 9, el Real Oviedo 0, a Espanyol 2, amb el gol de Quique García i Pere Milla. Manolo González és l'entrenador del conjunt blanquiblau.
I abans érem tan dolents com vam perdre contra el Betis, perquè vam fer un bon partit. Avui som Brasil del 70, per dir alguna cosa. Llavors, intentar seguir creixent, seguir millorant i tenim coses a millorar del partit, però bueno, molt, molt content i orgullós dels jugadors.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu en nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser vegui o no.
I a les dues, la transmissió del partit en la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Recordem el que es va viure ahir a la seu del Club Esportiu Sant Jordi la jornada d'ahir. La paraula que se pot definir és decepció i ben grossa, diria jo. El recinte esportiu, segons la Federació Espanyola de Futbol, no reuneix els minis per poder jugar un partit oficial de la Copa del Rei, en aquest cas de l'Osasuna. I tot perquè, segons diu la Federació Espanyola, el vehicle que fa possible les retransmissions televisives dels partits no pot accedir a les instal·lacions esportives. D'aquesta forma, som mal ferits, serà en principi la instal·lació designada per la Federació perquè jugui aquest partit de Copa del Rei entre el Club Esportiu Sant Jordi i el Club Atlètic Osasuna. Un fet molt criticat per futbolistes i cos tècnic del conjunt vermell. Fins i tot el club s'ha afegit aquestes queixes ja més una carta, un escrit dirigit a la Federació Espanyola de Futbol perquè rectifiqui la seva decisió inicial. Dit això, Pedro Rodríguez, un dels jugadors importants del Sant Jordi, un dels golejadors, per no dir el golejador en majúscules de l'equip, parla pels micròfons d'IB3 Ràdio.
De que mos duen un camp que no és nostre, un camp que té pitjors condicions, diguéssim, de terreny de joc, pues creiem que no és indicat per dur a terme aquest partit. La venen com a la Copa de les Il·lusiones, no? I nosaltres creiem que la nostra il·lusió i la nostra afanya d'haver-nos classificat i de poder dur al nostre poble a jugar aquesta Copa, però ens sentim enganats.
Si no, res de nou, dimecres a les 7, tots se són malferits. A veure, el Club Esportiu Sant Jordi o Osasuna. De la tercera federació, setena jornada al grup 11, dos partits que juguen avui a les 4 i mitja, Inter Ibiza Collerense, i a les 5, Constanci Binissalem. Canviant de registre, mos anant cap al món de la cistella amb un divendres, el d'ahir, que es pot denominar com a negre, el que es va viure al bàsquet balear pel que fa a la primera federació, les derrotes de l'Esti Menorca i Palmer Bàsquet. Els de Javi Zamora van ser apallissats a Palenci per 89-64 en un partit amb molt poca història. Javi Zamora.
Salimos de esta derrota aprendiendo muchas cosas y creo que tenemos un equipo joven que tiene que crecer semana a semana, muchos jugadores rookies o semi-rookies que tienen que conocer, bueno, este tipo de ambientazos y saber en la liga en la que estamos, y a poner la cabeza ya en el partido del martes, que tenemos un viaje largo y muchas cosas que trabajar.
I pel que fa a Palmer Bàsquet, un deficient tercer quart va condemnar els de Marcos Justo la derrota davant una de les millors plantilles de la categoria. El marcador final 91 per l'Eima Coruña, 75 per Palmer Bàsquet, ho diu pràcticament tot. Marcos Justo.
Evidentemente con la falta de centímetros, ¿no? Ahora mismo, pues ha sido el rebote, ¿no? Nos han terminado cogiendo, creo que son 20 rebotes ofensivos. Yo me voy muy contento precisamente porque creo que hemos dado un paso adelante como equipo a pesar de las circunstancias que tenemos.
I pel que fa a la segona federació, tercera jornada i segona sortida consecutiva de Clas Bàsquet Sant Antoni, que juga a les 6 i mitja a la pista de l'Spanish Basketball Academy. A la prèvia va dir el següent el tècnic del Clas, Josep Maria Barroca.
I això és el més important, veure qui m'ha après, corregir i competir per tenir opció de guanyar a un bon equip demà dissabte a Madrid.
Pel que fa a la plana poliesportiva, començam amb vòlei la segona jornada de la Superliga Femenina amb la Barca de Menorca, que rapa la set la visita del Fundació Cajasol per tractar de sumar el segon triomf de la competició. Sentim a la col·locadora mexicana Ivonne Martínez.
Y sabemos que Cajasol es un equipo que va a venir ahí a apretarnos, pero creo que esos tres puntos es esencial llevarnos cuando juguemos aquí en casa, entonces estamos enfocadas en eso.
Pel que fa al món del futbol sala, la segona divisió, el Gasifre visita l'Etzing, la pista en un ets primera com és el Llevant. En quant al rugby, segona jornada grup B de divisió de 9B, en dos partits en representació balear. A les 4 i mitja, el Toro Rugby rep la visita a l'Hospitalet, mentre que el Palma Rugby Union juga mitja hora més tard, a les 5, a la canxa del Poble Nou. Sentim el màxim responsable tècnic del 15 del Toro, Gastón Bataglia, a la prèvia del partit.
Sabemos que Hospitalet es un equipo con experiencia, que tiene una delantera sólida y que sabe jugar. Después del debut que tuvimos con Andorra, que fue un rival muy duro, que nos exigió mucho, hemos trabajado con mucha intensidad y los chicos han corregido detalles. Seguimos puliendo nuestro juego.
I en quant a handball, anant tancant, Trasmapi i Handball Eivissa, en partit corresponent a la sisena jornada de la divisió de plata, juga a Corunya a les 8 del vespre davant l'Oar, a una de les sorpreses del campionat i del que parla la prèvia, el tècnic de l'Eivissa, Eugenio Tilves.
Era un partido muy duro allí, pero bueno, no tenemos nada que perder, nos hace ilusión enfrentarnos a un equipo con esta dinámica que como Oar, que está ahí arriba. Intentaremos traer algo positivo para casa.
Recorden que Trasmapi és quart en 6 punts al seu casilla. I a primera nacional, grup C, l'Arancina Handball Marratxí rep a les 7 a casa el líder, el Maristas Algemesí. L'esquerrà mig al Soledad parla del partit d'avui.
Saben lo que quieren, saben a lo que juegan y tienen los movimientos bastante automatizados de todo lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, va a ser un equipo duro, va a ser un equipo difícil, como todos este año, pero bueno, un poquito más, además siendo líder. Pero bueno, le recibimos en casa, venimos de dos victorias seguidas y obviamente tenemos el ánimo, las ganas y vamos a ir a por la victoria.
Amb el handball, tancant de moment el temps per l'esport, i deia de moment perquè a les 12 tornem a la prèvia del partit de primera divisió entre el Sevilla i el Real Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8:47, avui de 8 d'octubre, es celebra el Dia Mundial de la Menopausa, una jornada que vol rompre mites i donar visibilitat a aquesta etapa natural de la vida de les dones, recordant que la sexualitat no desapareix, sinó que es transforma. A l'estat espanyol, més de 5 milions i mig de dones tenen entre 45 i 59 anys, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, edat en què habitualment es produeix la menopausa.
L'arribada d'aquest període suposa una transició marcada per canvis físics i emocional. Segons les mateixes expertes, com la ginecòloga Carmen Simón, la menopausa és conseqüència de l'esgotament dels fol·licles ovàrics, fet que provoca una davallada d'estrògens, gestants i testosterona. Aquest desequilibri hormonal pot generar símptomes com els fogots, la sequetat vaginal o les alteracions del son i augmentar també el risc de malalties metabòliques i cardiovasculars.
Hi ha mujeres que tenen símptomes leves o un pequeño porcentaje de mujeres no tiene apenas síntomas, pero otro porcentaje de mujeres sí que tiene síntomas, porque los receptores de estrógenos están desde la piel, las mucosas, el pelo, órganos internos, órganos genitourinarios, vagina, hueso, tendones, están repartidos por todo el organismo. Entonces, claro, es una etapa de cambios en la mujer.
Adoptar hàbits saludables, com mantenir una alimentació equilibrada, practicar exercici regularment i fer revisions mèdiques periòdiques, ajuda a alleujar els símptomes i a reduir complicacions com l'osteoporosi o la diabetis tipus 2, una etapa vital que també pot suposar una oportunitat per redescobrir la relació amb el propi cos i amb el desig, tal i com explica Teresa Bonnin, farmacèutica i experta en menopausa.
Bueno, la menopausia hi ha una sèrie de canvis hormonals que poden afectar metabolisme, estat d'ànim i salut òssia cardiovascular. I s'ha d'adoptar una sèrie d'hàbits saludables clau per mantenir aquest benestar integral, que són una nutrició equilibrada i variada, sobretot és moviment conscient, principalment és moviment de força, o sigui, un exercici de força, i la gestió emocional i el descans. Realment és una etapa on la menopausa pot ser una oportunitat per reconnectar amb el nostre cos i també establir una nova relació amb la nostra salut i amb el nostre benestar.
El silenci i els estigmes socials continuen sent un fre per viure aquesta etapa en naturalitat i plenitud. Des de Dona Sana, Associació Balear, dedicada a l'atenció de la salut de les dones des d'una perspectiva integral, treballen per fomentar un envelliment en positiu i recorden que la menopausa ha estat històricament un tabú perquè durant dècades s'ha associat a la pèrdua de valor social i no s'ha reconegut com una part natural del cicle vital femení. Ho explica Jimena Jiménez, ginecòloga i membre fundadora de Dona Sana.
El mundo masculino, que es el que lleva todas estas cosas, son cosas de mujeres, todo va bien, bueno, que tengan dolores, no pasa nada. O sea, no, yo creo que no le han dado mucha importancia, más que nada. Y entonces no se han preocupado de investigar si había que mejorar algo, hacer algo. No darle la importancia porque no es una enfermedad, es un proceso femenino, no le han dado importancia y no han atendido a los problemas que conlleva muchas veces esa situación, ¿no?
I precisament per posar el focus en l'envelliment de la dona des d'una perspectiva feminista i obrir el debat social, aquest cap de setmana s'ha presentat el llibre Orgullosament Belles de María José Hernández Ortiz, una obra que aborda, entre d'altres qüestions, el tema de la menopausa i la necessitat de repensar aquesta etapa en llibertat i autoestima.
Que el envejecimiento está profundamente condicionado por factores sociales, culturales, económicos, etc. Las mujeres, por nuestra historia y por nuestra socialización, envejecemos de una forma distinta a los hombres, ¿no? que por desgracia está muy marcada por la medicalización, por la falta de autoestima, por la escasa valoración social, por el edadismo imperante en nuestra sociedad, ¿no? Considero y creo profundamente que envejecer no es decaer o es un declive, sino que puede ser convertido en un florecimiento en la madurez.
El Dia Mundial de la Menopausa vol promoure la informació, la prevenció i l'acompanyament mèdic perquè les dones visquin aquesta etapa en salut, coneixement i llibertat, deixant enrere, això sí, els tabús i els silencis que encara l'envolten.
Més coses quan són les 8 i 52 minuts. Els veïns de Sant Ferran denuncien, això a Formentera, la sensació d'inseguretat que es viu en aquest nucli urbà. Això mentre dijous passat un home va apunyalar-ne un altre. Regina Mallans.
La víctima, un home de 32 anys, va haver de ser traslladat a l'Hospital de Formentera. Presentava ferides per arma blanca a un braç. Per sort, després de suturar-li la ferida, va rebre l'alta. Els veïns de Sant Ferran es queixen de la inseguretat que es viu des de fa uns mesos en aquesta zona. Denuncien que hi ha un grup de persones que constantment es veuen implicades en baralles i conflictes. De fet, asseguren que tant la víctima com l'agressor d'aquest apunyalament pertanyen a aquest grup i tenen por que es pugui arribar a produir una desgràcia. El Consell de Formentera, per la seva part, assegura que arribaran reforços de manera imminent per atendre aquesta situació i garantir així la seguretat. Sentim el president Òscar Portes.
I entenem la sensació d'inseguretat que poden haver generat aquestes situacions. Per això hem estat treballant conjuntament amb la Guàrdia Civil, amb qui hem mantingut un diàleg obert i constant i que ens han confirmat que de manera imminent arribaran reforços dels cossos i forces de seguretat de l'Estat per reforçar la presència del municipi i restablir la normalitat i la tranquil·litat en el poble de Sant Ferran.
I l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja xifra en 200.000 euros els danys ocasionats per la Dana Lys a les infraestructures municipals, sobretot a Portinats.
Les importants precipitacions registrades sobre el nord de l'illa també varen causar danys a l'accés de Cala Xarraca, per on desaigua un torrent, i també a esvallissades als Penyals. L'Ajuntament s'encarrega ara aquests dies de netejar la zona afectada i ha obligat a tancar bona part de la platja per garantir la seguretat de les persones. Tània Marí es la Vallesa de Sant Joan.
els tècnics estan valorant la paret, el perill que hi ha de que hi hagi nous despreniments, i pronta començarem les tasques de neteja d'aquí, d'aquesta platja, però sobretot amb seguretat i mirant que ningú es faci mal.
I un darrer punt, abans d'anar amb els apunts culturals, l'Ajuntament de Palma ha detectat 4.100 infraccions en els primers 3 mesos d'aplicació de la nova ordenança cívica des del passat juny, el doble que l'any passat. És una xifra que ascendeix a les 7.700 si s'afegeix a altres faltes relacionades amb la resta de normatives municipals, segons ha detallat el mateix consistori. Bona part de les actes aixecades han estat per ús indegut del patinat a la via pública amb més de 2.000 actuacions.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Avui continua la 23a Fira de Teatre Infantil i Juvenil, la FIAT, carregada de propostes a Vilafranca de Bonany. La programació ben extensa, es pot consultar al seu web fiat.cat.
Entre les propostes, Grot, un espectacle de malabars, humor i màgia de Sirio Rubió, o Gota de Xema Muñoz, també amb la màgia com a protagonista. També hi haurà espai per a les titelles de la mà de Xo Titelles amb l'espectacle L'Adelina i en Hop. I per circ, amb l'orquestina Vulpins sota el paraigües del Circ Bové.
Paraules són com el vent. Diuen tan poc, diuen tant. Dures com el diamant. Es grellen el cor dolent.
I avui també continua la 20a edició de la Fira del Llibre en català a Ciutadella. Hi ha programades més d'una desena d'activitats i s'han instal·lat 7 paradetes de llibres a la plaça d'Esborn. Ens ho conta Ramiro López.
Els llibres tornen a omplir els carrers de Ciutadella en una data especial. És la 20a edició de la Fira del Llibre en català. Escoltem a Dolors Boatella, Roser Seguí i Joana Torres, que són llibreteres.
Important i molt significatiu que estiguem celebrant un 20è aniversari.
Hem fet molta feina, molta feina. Hi ha hagut anys més flars, més bons.
La Fira en català és tot un símbol de la lectura de la nostra llengua.
Algunes de les lectures destacades d'enguany són el conte il·lustrat La nedadora, sobre la vida de Tita Llorenç, El color de les paraules, del ferrarianc Joan Triall, o el poemari El caire de l'abisme, de Guillem Benejam.
Jo crec que són fires molt importants, ja que ens ajuda un poc a promoure el que és la nostra llengua.
Fem fires així per donar a conèixer la importància del llibre en català.
Visibilitat a la lectura i a la cultura i a defensar la nostra llengua.
També és un any especial perquè ret homenatge a la figura de Marino Benejam, il·lustrador de còmics de gran rellevància nascut a Ciutadella. Tornem a escoltar a Roser Seguí i tot seguit a Dolors Boatella.
Aquest senyor va fer una feina preciosa i aquí tenim una edat, recordant la família Ulisses, però era tot en castellà.
Demà hi ha aquí un il·lustrador que li farà un homenatge, que és en Zaca, que és col·laborador del Diari de Menorca.
7 paradetes s'han instal·lat a la plaça d'Esborn en aquesta fira, que representa el llegat de 20 anys fomentant la lectura en català.
El tiempo que pasamos juntos fue lo mejor.
La setmana que ve comença la 14a edició de l'Evolution Mallorca Film Festival. Enguany té més presència de talent balear que mai, amb una 50a de projectes. Sandra Lipski és la directora del festival.
Un festival que apoya muchísimo el talento balear, no solo los proyectos ya hechos, sino los talentos y las voces desde el principio.
Il·lusió també entre els estudiants, ja que tenen una secció pròpia per donar a conèixer els seus projectes. És el cas de la directora de Xiulades, Marina Perejo, i del director de Un Vacío, Alberto Borràs.
Ara és allò, qui em fan les entrevistes, ara sóc jo la que està dient aquesta és la meva pel·lícula. És, no sé, plena molt.
molt content de veure tota la gent que vol venir aquí en el festival i que li fa il·lusió veure nous talents.
Les temàtiques del programa són diverses, des de ficció a problemes socials com el càncer de mama o la salut mental. La inauguració serà dimarts, dia 21, en la projecció de la pel·lícula Los Domingos de l'Auditori d'Azuza.